Reprenem el fil de l'espai Talls de Ple, reprenem el fil de la sessió plenària d'aquest dilluns 16 de desembre. Ahir vam escoltar una primera part, els primers 9 punts de debat. Escoltarem avui dels punts 10 al 16. Això inclou la sol·licitud del Servei Territorial de Carreteres de fer un estudi per buscar una solució als accessos a la carretera Girona 623, al cementiri i tanatori municipals i al nucli de Cinclaus. El punt 11, manteniment d'equilibri econòmic en la concessió de l'explotació de l'Escola de Música al Gavià. El punt 12, resolució d'un recurs de reposició interposat per Prisco Electrònica SL. El punt 13, adjudicació de places de pàrquing a Plaça Catalunya. Punt 14, ratificació d'informes de la policia local i denúncia als Mossos d'Esquadra sobre tema d'espoli del patrimoni arquitectònic a la zona de Vilanera. El punt 15 i 16, les aprovacions dels plecs de clàusules per a les contractacions dels serveis d'abastament d'aigua potable, el punt 15, i de l'enllumenat públic, el punt 16. Quedarà pendent només per a un tercer tall de ple l'apartat de precs i preguntes. Aquesta sessió continuava així, del 10 al 16, el tall de ple d'avui.
El 10, sol·licitud del Servei Territorial de Carreteres de Girona d'un estudi de millora dels accessos de la carretera G623 al cementiri i tanatori municipals i al nucli de Cinclaus.
La carretera que va des de l'oficina de turisme de l'Escala fins al que seria l'entrada, la rotonda de l'entrada de Viladamat, doncs presenta en dos punts una percepció d'inseguretat bastant important. En el terme municipal de l'Escala el coneixeu, és l'entrada cap al cementiri, i la que és la zona del terme municipal de Viladamat és la zona comercial d'activitats que hi ha al voltant del Nautivela, la benzinera, etc. Doncs davant també de l'immobilisme per part de carreteres de la Generalitat, en no tirar endavant un projecte redactat i aprovat, i també davant del neguit per part de l'Ajuntament de Viladamat, i després també de la visita que van fer conjuntament al Servei Territorial de Carreteres, doncs es va proposar en aquest servei un estudi integrat d'una solució única o per separat, però sigui integrada en tot el que seria la carretera que va des de l'Escala fins a Viladamat. Per tant, es proposa al ple sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat que estudiï una solució integrada per als municipis de l'Escala i Viladamat relativa a la millora dels accessos de la carretera G623, cementiri Cinclaus, i l'àrea d'activitats econòmiques del quilòmetre 16-650 de Viladamat.
Algun comentari? Sí. Extrems, Esquerra Republicana.
Bé, evidentment, totalment d'acord, votarem a favor. S'ha de solucionar això, ja fa anys que dura. Només perquè consti en acte vam demanar si se'ns podia passar el projecte que ja està fet, a més buscant, és a dir, que el 2015 inclús els diaris deien la Generalitat solucionarà això, i no es va fer i no hem vist el projecte, i sí que ens agradaria saber què han fet per poder què se va fer per poder valorar a partir d'ara què fan, quina és la solució millor, simplement perquè consti en acte.
Sí, senyor Vixal, de Junts per Cat.
Gràcies per la paraula. Fer un estudi estaria bé perquè seria un estudi per la seguretat vial, però jo crec que si proposéssim no poder adelantar amb tot el tram, obligaria la gent a agafar la rotonda i tornar. I seria molt més barat, en aquest sentit.
En tot cas, dir que, que la competència correspon a la Generalitat, perquè és una carretera de la Generalitat, i justament el que fem és això, tornar a demanar, i ara fer-ho conjuntament amb Viladamat, una solució definitiva a aquest tram, que certament doncs, genera uns situacions de perill constantment, i en la línia del que comentava la regidora abans, pel que fa a la promoció econòmica, la seguretat tampoc entén de fronteres, i aquí ens ha semblat que anar de la mà de Viladamat era una bona solució per un tram, que no deixa de ser un tram de l'Escala i de Viladamat conjuntament. Entenc que s'aprova per unanimitat, per tant, la petició d'Esquerra doncs, ja ens vam comprometre a facilitar el projecte, faltaria més, i en breu doncs, això doncs, ho farem. Passem ara sí al punt número 11, manteniment de l'equilibri econòmic de la concessió per l'explotació de l'Escola de Música del Gavià. Simplement el que fem és garantir que aquest contracte, aquesta concessió, manté el seu equilibri, aportant una quantitat de 46.979 euros, que era exactament el cost que tenia la directora que assumia el capítol 1 de l'Ajuntament. A l'haver-se jubilat, doncs aquesta feina algú l'ha de fer a la concessió, a l'Escola de Música, i per tant aquesta aportació és necessària per mantenir aquest equilibri que puguin contractar una persona per fer, per garantir el servei les mateixes condicions que s'han anat prestant fins al moment. Algun comentari? En aquest punt no. Senyor secretari, s'aprova per unanimitat. Sí, perdoneu. Senyor Albert Pons.
Sí, nosaltres ens agradaria dir que, en fi, així com abans en el punt anterior doncs, s'ha reconegut o s'ha passat per ple que certa plantilla de l'Ajuntament doncs, se li reconegui en categoria funcions i responsabilitats que han assumit i correspon, per tant, a l'Ajuntament dir que té una plantilla doncs, per poder servir administrativament a la població, ens agradaria doncs, que aquest servei educatiu també fos gestionat directament de l'Ajuntament. I, per tant, diguis aquí que no votarem en contra perquè entenem que aquesta concessió s'ha doncs, de regular l'equilibri pressupostari perquè pugui disposar de directora o director amb aquesta escola de música, però serveixis aquí de queixa de que no és el nostre model de gestió i que pensem que si una de les prioritats del nostre municipi, encara que no sigui competència prioritària, és el benestar i, per tant, tenir uns serveis educatius qualitatius com pot ser el de música, ens agradaria que constés això, que el nostre model de gestió per aquest servei educatiu de l'escola de música, com havia estat anteriorment, doncs fos municipal i no estigués concedit o externalitzat com està actualment.
Algun comentari, no?, en aquest punt. En qualsevol cas, aquesta és una externalització una mica sui generis, ho sabeu perfectament. Nosaltres encara en diem d'Escola Municipal de Glavià, mal dit, certament, perquè és una concessió administrativa, però no podem oblidar que tenim una llei que hem de complir, l'Arsal, no és una competència pròpia de l'Ajuntament, i per tant, quan això no és així, s'hauria justificat molt bé la seva viabilitat econòmica. En aquest cas, és evident que això no és, que necessita una aportació important perquè no s'autofinancia amb l'aportació dels alumnes i, per tant, no podríem fer aquesta gestió de forma directa. En qualsevol cas, està garantida l'escola de música doncs, amb el funcionament que ha tingut els darrers anys, que és molt i molt satisfactori, l'hem valorat positivament tots, són molts alumnes els que tenen, amb molt bones condicions. Esperem que amb un molt bon espai ben aviat, quan es faci la biblioteca, escola de música, etcètera, etcètera, l'equipament cultural de nou de Can Maset, i per tant aquí doncs, el que toca avui doncs, és debatre i en tot cas aprovar o no aquesta aportació que fa l'Ajuntament per mantenir l'equilibri de la concessió. Vots s'entén aprovar per unanimitat, per tant no caldria... Sí? Doncs vots a favor de la proposta. 14 abstencions i una abstenció. Passem al punt següent, al punt número 12, resolució del recurs de reposició interposat per Prisco Electrònica. També és un tema doncs, prou conegut. No hi ha... L'única novetat aquí és que resolem una al·legació, una impugnació que presenta l'empresa Prisco Electrònica. No està d'acord amb la valoració de les inversions que quedaven pendents d'amortitzar en el contracte que vam resoldre. I després de fer una revisió doncs, per part dels serveis tècnics i d'un enginyer de telecomunicacions, una contractació externa, doncs s'entén que la impugnació de Prisco Electrònica s'ha doncs, d'estimar i, per tant, la diferència actualment la resolució del contracte seria únicament de 40.000 euros a favor de l'Ajuntament entre les inversions pendents a amortitzar i el valor de la xarxa que es posa a licitació, en aquest cas no licitació perquè hi ha un dret d'adjudicació preferent que ha exercit l'empresa Prisco Electrònica i en qualsevol cas, per tant, aquesta quantitat és la que hauria d'assumir Prisco Electrònica, és la diferència entre el capital, entre l'inversió per amortitzar i el valor de la xarxa, com he dit. Algun comentari pel que fa a aquest punt? No? Doncs aprovaríem per unanimitat, senyor secretari. Passaria al punt número 13, adjudicació de places de pàrquing de Plaça Catalunya. Senyor Josep Bofill.
Bé, en aquest cas, doncs, com bé diu la normativa, una creació d'un habitatge dins del nucli antic comporta la creació també d'un aparcament. Si no es pot fer en el mateix immoble, doncs es proposa l'acord, diguéssim, d'adquirir-lo a la Plaça Catalunya. En aquest cas, passem dues propostes per la concessió del mínim que preveu el conveni, que són 20 anys per 13.000 euros. Per tant, es proposa al ple doncs, adjudicar aquestes dues places d'aparcament soterrat de la Plaça Catalunya en els licitadors Grup Carles Pradell i l'altre, no el trobo, no era un nom anglès, no? Heather Down Connolly.
Alguna paraula en aquest punt? Sí, Albert Pons, en Comú l'Escala.
Sí, el nostre grup votarà en contra d'aquesta concessió perquè nosaltres ja fa mesos vam sol·licitar quina era la situació contractual actualment d'aquesta concessió de la gestió del pàrquing subterrani, d'amortitzacions i així, i aquesta documentació nosaltres encara no l'hem pogut estudiar. Des del juliol que la vam sol·licitar i encara no tenim quina és l'actualització, com és, és a dir, quins anys encara, per exemple, l'empresa actual pot concedir la zona blava, té la gestió del pàrquing subterrani, etc. I en aquest sentit, doncs, serveixis ara en aquest espai doncs, per votar en contra com a protesta per el fet de no haver pogut encara tenir aquesta documentació.
Molt bé, doncs prenem nota d'aquesta petició i en qualsevol cas no és gens difícil fer-la arribar, la tenim ben controlada, serveis jurídics, doncs, senyor secretari, doncs ens posem a disposició de l'Encomú l'Escala per veure l'expedient i veure en quina situació està aquesta concessió. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Un vot en contra. Gràcies. Passem al punt següent, al punt número 14, ratificació d'informes de la policia local i denúncia als Mossos d'Esquadra d'espoli del patrimoni arquitectònic a la zona de Vilanera.
Bona tarda. Res, simplement ratificar l'informe de la policia local i la denúncia que s'ha fet als Mossos d'Esquadra de l'espoli que s'ha produït a la zona de Vilanera, dels murs de pedra seca. Aquests murs van ser, bueno, els murs de pedra seca en general van ser declarats Patrimoni de la Humanitat l'any 2018 per la UNESCO, ho van fer 8 països, ho va fer Espanya, França, Itàlia, Suïssa, Xipre, Grècia, Croàcia i Eslovènia, i aquest patrimoni és immaterial, per tant, té valor arquitectònic, però no és el valor arquitectònic el que se li valora, sinó aquesta transmissió de coneixement. Per tant, des del Museu de l'Escala el que farem a partir del gener, el més ràpid que puguem, és fer una exposició sobre la pedra seca i fer tallers per mirar de refer aquests murs que han estat desmuntats.
Moltes gràcies. Alguna paraula? Sí, Carles Carlà.
Sí, més que opinar sobre el punt que evidentment votarem a favor, és una pregunta, una reflexió ja a nivell de ple. Perquè entenem que els punts que es porten a ple, com em vau dir ben bé un dia, és l'equip de govern el que decideix el que s'aprova i el que no s'aprova. I així com en el punt anterior, amb el del trànsit, en la informativa de ple ens vau dir que era important passar-ho a ple perquè la Generalitat us va demanar que si es feia de manera institucional doncs era millor. No acabem d'entendre per què una ratificació d'una multa. Al final el que estem dient és que veu anar a posar una multa, no? No? Al final és això, no? Estem dient que vau anar a posar una multa. Llavors, per què això s'ha de passar pel ple? Quina importància té que això es passi pel ple? Per això que no és un tema tècnic, eh? Però, en canvi, estem fent unes obres aquí a sota per canviar el punt d'informació. Passem al ple, la sala de plens d'un lloc a dalt, modifiquem tot l'Ajuntament amb un cost de 300.000 euros i no es passa pel ple, perquè no s'ha de passar. Jurídicament no correspon. Però si va a criteri personal vostre i el que voleu és que generi un debat, possiblement té més debat altres obres que es fan que no si s'ha anat a posar una denúncia. Evidentment sabeu que aquest punt estarà aprovat per unanimitat. No acabo d'entendre quina finalitat té que passem pel ple a aquest punt. Només és això.
Aquesta és una petició dels serveis jurídics que ens demanen que s'ha de ratificar per ple. No és una petició de l'equip de govern, no és per fer política en absolut. Ens demanen que això ha de constar ratificar pel ple i simplement l'hem posat a l'ordre del dia. No té cap altra voluntat, cap ni una. En el cas que comenteu de les obres que es fan aquí a l'Ajuntament, doncs per una qüestió d'import no és necessari passar-ho per ple, ho pot aprovar la Junta de Govern. I això és el que es fa, no és un tema de criteri personal, sinó és un tema d'aplicació de la norma. S'entén, doncs, aprovar per unanimitat, no passaríem a la votació. El punt següent és el punt número 15, aprovació del ple de clàusules per la contractació del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de l'Escala. És un expedient també ben conegut per part de tots. L'11 de març del 2019 es van aprovar aquests plecs, hi ha hagut una impugnació. Això és una cosa ben habitual que passa, que estem veient com actualment passa en totes les licitacions aquest tipus de contractes. I era una impugnació, un recurs que feia referència a la solvència requerida, a la manca de justificació d'aquesta solvència requerida. S'estima, el Tribunal Especial en matèria de recursos contractuals l'estima i, per tant, l'únic que fem, l'únic que se'ns demana és que justifiquem millor aquesta solvència que requerim i que entenem doncs, que ha de poder acreditar una empresa per gestionar el servei de l'aigua, un servei de molta complexitat a l'escala i que no volem que caigui en mans, perquè estem parlant d'un contracte petit, per tant, qualsevol empresa, d'una petita empresa, es podria veure en cor de gestionar aquest servei, sobretot pel desconeixement, i sabent la complexitat que hi ha darrere d'aquest tipus de contractes, doncs els tècnics ens diuen que no podem córrer riscos i que ha de ser una empresa que tingui una solvència ben acreditada. Per tant, simplement el que farem és justificar, en el mateix sentit que ho vam fer-ho en el plec de clàusules, no es modifica l'import del contracte, que és exactament el mateix, ni el període d'un any més un any, que és la durada inicial del contracte. Per tant, simplement és aquesta justificació que els tècnics entenc que ja han fet i que a partir d'aquesta, doncs d'avui, doncs això es farà efectiu. Algun comentari pel que fa a aquest punt? Sí, Edna Estrems, Esquerra Republicana.
Nosaltres, quan es va passar per primera vegada el plec de clàusules per un tema, sobretot, de que el termini de la concessió era d'un any més un any i estava supeditat a la construcció de la planta de tractament, hi vam votar a favor perquè en aquesta mateixa legislatura després podem debatre, quan tinguem tota la infraestructura d'aquest tema, sobre quina és la gestió que volem fer de l'aigua, i per tant, per un tema de coherència pura i dura, tornarem a votar a favor ara.
Moltes gràcies. Algun comentari més? Carles Carlà.
Sí, possiblement el meu to avui en aquest ple és una mica més crispat, precisament perquè tenia que parlar d'aquest punt el 15 i el 16, i és perquè, bueno, intentaré explicar-ho el més didàctic possible. Jo fa 4 anys que sóc regidor i crec que la política que hem seguit aquests últims 4 anys ha sigut sempre de voler col·laborar, voler aportar al màxim. Els 4 anys anteriors vaig estar acompanyant en el Xavi i també intentava en el màxim del possible, tot i que el Xavi no necessita ser al màxim de dialogant. I sempre hem pensat que des de l'oposició el que tenim que intentar és millorar i aportar tot el que puguem perquè dins del consistori es puguin fer les coses una miqueta millor. I ara, que estic sol, hem tingut l'oportunitat, la primera oportunitat de firmar un conveni i intentar aportar alguna cosa perquè aquest conveni sigui una mica més favorable. Per fer un fil argumental, ens passeu el dimarts tota la documentació, les 5 pàgines del conveni de l'aigua i les 27 de la llum. El dimecres anem a una junta de portaveus on ens expliqueu exactament el que us heu explicat ara, per tant, la informació és la que és. Anem el dilluns a la informativa de ple, que es diu informativa perquè se suposa que se'ns expliquen moltes coses i ens dieu exactament el mateix, que el conveni és el que és, tant el de l'aigua com el de la llum. Si no us sap greu, ajunto els dos punts perquè parlaré exactament de lo mateix, eh? Dins de l'apartat de la llum hi ha 250.000 euros que es parla de sostenibilitat i demanem, escolta'm, després de llegir-se les 70 pàgines no veig a cap puesto els 250.000 en què estan relacionats i ens dieu que això és la part tècnica que ens ho enviareu, que no ho hem rebut. I després de fer la nostra reunió decidim doncs, fer una aportació que jo crec que és beneficiosa per tothom i pel futur dels propers convenis. I el divendres a les 9:15 del matí us envio un e-mail amb una proposta. A dia d'avui no m'heu contestat ni mail, ni si us agrada, ni si no us agrada, ni si en podem parlar. Llavors, tot això que vosaltres esteu venent constantment de diàleg, no sé, queda molt bé i segur que les notícies quedaran molt bé, però diàleg no en voleu, perquè per casualitat em vaig trobar amb el Robert i del que jo escrivia en el missatge no és el que veu entendre, però és que també posava per qualsevol cosa ens truquem i no m'heu trucat. Per tant, aquesta aportació que nosaltres des de gent de l'escala podem fer no us interessa. No us interessa i és que a més és molt senzilla. Tots nosaltres som usuaris de 1.000 coses. Ens agraden alguns restaurants, ens agrada alguna roba. Per què? Perquè tenim criteris. Sabem el que ens agrada i el que no ens agrada. I ens agrada per què? Per un tema de qualitat. La llum i l'aigua de l'escala també ha de tindre una qualitat. Jo l'únic que us demanava era definim entre tots la qualitat que nosaltres vulguem que tingui i un cop aquesta qualitat està definida, diem a l'empresa si a final d'any aquesta qualitat no s'ha aconseguit, hi ha un tant per cent que no se't pagarà. I a sobre, per fer-ho encara més just i més transparent, que vingui una empresa auditora i digui si la qualitat s'ha aconseguit. Estic molt habituat a sentir que els altres ajuntaments no ho fan, sempre s'ha fet així o jurídicament no es pot fer. Hi ha altres ajuntaments que ho fan, jurídicament es pot fer i si mai s'ha fet, seria hora de ser una mica innovadors. Bàsicament el que demanàvem era un petit canvi per fer els convenis doncs més justos, perquè ens estem queixant constantment de que tenim problemes de llum, tenim problemes d'escombraria, tenim problemes d'aigua, però les empreses segueixen cobrant. I per molt que tinguem un apartat de sancions, jo vaig preguntar a l'informativa ple qui és qui posa les sancions i em veu dir el tècnic. I si faig una mica de repàs, no hi ha hagut mai cap sanció. Per tant, aquest apartat és com un absurd. Igualment, i perquè no quedi el to així com desagradable, seguirem fent aportacions, i si aquesta idea, que no heu tingut en compte, la poguéssiu tindre en compte pels futurs convenis, doncs guanyaríem en qualitat, donaríem veu al poble i seríem una mica innovadors, que ja va bé sortir el diari per innovació i no per altres temes.
Algun altre comentari? Sí.
Sí.
Albert Pons.
He sabut que nosaltres, sempre que hem anat a tocant serveis que l'Ajuntament ha de realitzar, doncs sempre hem apostat per un model que és el de gestió directa de l'Ajuntament. Entenem que fins i tot en aquesta concessió, doncs el fet que sigui d'un any i prorrogable un altre any a l'espera d'acabar de tenir una infraestructura que és necessària per l'escala, doncs que el nostre vot podia modificar-se en aquest sentit i que potser deixar una mica més per endavant el debat sobre si la gestió ha de ser més municipal o no. Però també és veritat que nosaltres hem posat de manifest i hem demanat que, com he sabut i com hem dit, doncs que l'ARSAL, llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, a la qual heu fet referència anteriorment, inclou un paràgraf en l'article 85 de la llei de bases del règim local que diu que quan hi hagi un tipus de concessió d'aquest tipus hi ha d'haver acreditada una memòria justificativa en la qual es doni que és més sostenible amb criteris de racionalitat econòmica la gestió indirecta, és a dir, la gestió externalitzada que no privada. I la meva pregunta està fet. Jo recordo en un debat a les eleccions municipals del 2019, em penso que era el 22 o 23 de maig, en el qual l'actual regidor, en Josep Bufí, doncs va manifestar que s'havia realitzat algun estudi d'aquests, comentant-ho amb un tècnic, ara no recordo quin tècnic va ser, en el 2011 o el 2012. Si existeix aquest estudi, ens agradaria veure'l, perquè així aquest debat comencéssim a posar-hi números. Però entenem que nosaltres fer un vot a favor d'una concessió d'aquest tipus, quan nosaltres encara no tenim cap memòria justificativa que acrediti que aquest model de gestió és més sostenible que no pas la gestió directa, doncs no correspon al nostre... la nostra manera d'entendre les coses.
Bé, gràcies per les aportacions. El regidor Carles Carlà fa dues aportacions, principalment una, quan parles de la informació, si arriba bé o no la informació, si es comparteix, si es debat, si teniu possibilitats de portar propostes. Jo entenc que que aquest debat jo crec que el podem tenir en diferents espais que s'han anat habilitant aquests darrers mesos, en aquesta legislatura, aquestes dues comissions a les que hem fet referència en múltiples ocasions. Ens sembla que és un bon lloc per compartir informació i per debatre, però el govern no pot eludir la responsabilitat de prendre decisions, malgrat que a vegades no estiguin en sintonia amb el que pensa l'oposició. Això no vol dir, en cap cas, que nosaltres no vulguem eludir el debat i que no vulguem estudiar diferents propostes que puguin arribar per part de l'oposició. Jo entenc que això no es fa i, per tant, no puc estar d'acord amb aquest primer comentari. Pel que fa a aquesta aportació concreta, doncs jo la veig amb molt bons ulls, però no aplicable justament a aquests dos contractes. I ho hem comentat. La gestió d'escombraries, que és un altre ple de clàusules que coneixeu, que s'ha portat a ple, que també està impugnat, perquè, insisteixo, no deixa de ser una cosa ben habitual, malauradament, que passi això, doncs aquí sí que es preveu una fiscalització externa, perquè la prestació del servei té un punt no de subjectivitat, però sí que és veritat que la prestació d'un servei de neteja o recollida d'escombraries, doncs jo crec que s'ha de fiscalitzar d'una manera molt en profunditat i molt al detall. La gestió de l'aigua i l'enllumenat públic, jo entenc que són contractes diferents i, per tant, aquí no ens ha semblat que calgués una empresa externa per auditar aquests serveis, perquè, en definitiva, la gestió de l'aigua és que arribi l'aigua, que arribi en bones condicions, no depèn de l'empresa, de la futura concessionària, depèn de que puguem captar aigua i tractar aigua per abocar aigua a la xarxa en bones condicions, i això no se li pot imputar a l'empresa, perquè és una inversió que ha de fer l'Ajuntament, en aquest cas, conjuntament amb la Generalitat, amb l'ACA, i per tant estem parlant d'un contracte d'únicament un any, més un any, i entenc que aquest debat, també contestant al regidor d'En Comú l'Escala, aquest debat el tindrem i tampoc l'eludirem, perquè penso que és sa, que és enriquidor fer-ho, sabeu perfectament que per nosaltres el tema ideològic queda en un segon pla i per nosaltres la millor gestió és la que té menys cost, menys riscos, i independentment de que ideològicament doncs, pugui estar més o menys en sintonia amb l'eix habitual d'esquerra i dreta, que és el que estem veient doncs, darrerament, com el debat va molt marcat per aquí, nosaltres no volem entrar en aquest debat i volem assegurar que un municipi com l'Escala tingui el millor servei, amb els menors riscos i el millor preu, perquè ens hi juguem molt, som un municipi turístic, per tant aquest servei l'hem de tenir absolutament garantit al marge de la qüestió ideològica, però en tot cas aquest és un debat que en el seu moment el mantindrem. I jo veig molt positiu el que portes, Carles, aquesta visió de fiscalització, a nosaltres també ens preocupa, però, home, demanem un vot de confiança en el sentit aquest d'entendre que aquests dos contractes, l'enllumenat com la gestió de l'aigua, són contractes que no són assimilables a una gestió del recollir d'escombraries i la neteja viària. Jo crec que aquí sí que hem de fer incidència, aquí sí que van dir que crearíem una comissió per seguir i per fiscalitzar el servei que presta l'empresa, però el de l'aigua, parlant d'un contracte d'únicament un any, i el tema de l'enllumenat, jo crec que els tècnics són suficients, tenen capacitat suficient com per avaluar si el servei s'està prestant en bones condicions, si són eficaços, i si s'han de produir, s'han d'imposar sancions, doncs entenc que la seva proposta serà vàlida i no caldrà un extern per fer aquesta fiscalització. Dit això, doncs també ens posem a la vostra disposició per rebre qualsevol altra aportació, no en aquests contactes, sinó en qualsevol altre tema que sigui d'interès, i per tant celebro que acabis la teva intervenció dient que malgrat tot el que has dit seguiràs proposant, perquè nosaltres, malgrat tot el que has dit, també seguirem rebent amb la mateixa voluntat d'acord les vostres propostes. Passem a la votació en aquest punt. Vots a favor? Sí, un segon, Albert Pons.
És molt curt. Sí, jo ja entenc que potser no és el debat ideològic, però la meva pregunta és clara i senzilla. Existeix una memòria acreditativa? O sigui, un estudi realitzat? Perquè si existís m'agradaria tenir-lo.
Doncs us el facilitarem, perquè recordo que es va fer una proposta amb una consultoria i tenim un informe ben detallat de pros i contres. De tota manera, insisteixo, en un contracte d'un any, aquest, i aquest debat de forma més intensa, amb més participació, el podem tenir ben aviat en aquest mateix mandat. Nosaltres podíem haver votat per fer un contracte més llarg, sabeu perfectament que hem volgut fer-ho coincidir amb aquest nou equipament que s'ha de començar a construir aquest mateix any, i jo crec que és coherent fer-ho així i, per tant, debatre això quan toqui i fer-ho doncs, com calgui. I dos vots en contra. Molt bé. Passem al següent punt, d'alguna manera l'hem mig tractat ja, el punt número 16, aprovació dels plecs de clauses per la contractació del servei d'enllumenat públic del municipi de l'Escala. Estem parlant d'un contracte, en aquest cas, de 5 anys, i el valor estimat del contracte és de 1.958.677,69 €. Alguna paraula pel que fa a aquest punt? Sí, senyora Edna Estrem, Esquerra Republicana.
Bé, aquest contracte sí que ens preocupa una mica més que res perquè és de 5 anys i, per tant, el deixarem d'herència al següent consistori en el qual potser alguns de nosaltres no hi serem. Llavors, tenim un dubte existencial per decidir què votem aquí. És cert que ens agrada que s'hagin fet 4 blocs i que en el quart bloc hi hagi aquesta aportació de millores en eficiència energètica. És un camí que crec que hem de prendre. Ho sabeu que estem en aquesta sintonia i que ho hem demanat diverses vegades i entenc que aquí això li dona molts punts perquè ho poguéssim votar a favor, però tenim una pregunta. Fa dies que els carrers, bé, a fora el nucli passa sovint, però hem vist aquí talls de llum al nucli, en carrers molt i molt principals, tot el carrer a fosques. Jo no sé, perquè segurament no hi entenc prou, si això és un tema de manteniment, si és un tema de subministrament. Jo suposo que no és un tema de subministrament perquè els talls de llum no estan passant en moments en què hi ha tempesta, com ha passat altres vegades, que se'ns ha dit que quan hi ha tempesta, talls de llum, vent, no ho sé. En tot cas, està passant en dies que fa un temps normal, que no hi ha cap incidència climàtica. I jo no, personalment no he sabut veure en aquest plec de clàusules res que faci referència a aquest tema del manteniment de la xarxa, que suposem que és de manteniment de la xarxa. Llavors, abans de decidir què votem, ens agradaria saber exactament això, si té a veure amb aquest conveni, si no hi té a veure, i si no hi té a veure, i per tant estem parlant d'una cosa totalment al marge del que anem a votar ara, cosa que em sembla estrany, però bueno, que podria ser, si s'hi ha posat mà, si s'està treballant, si hi ha previstes solucions per aquest tema, perquè realment és recurrent i està passant molt, bueno, si passegeu pel centre ho veieu.
Alguna altra intervenció? Sí, Carles Carlà.
No sé si és intervenció o rèplica d'abans, però agraeixo que em diguis que et puc enviar tots els emails que vulguis. Si no me'ls has de contestar, doncs jo te'ls segueixo enviant. Per tant, si el diàleg és que jo et faig propostes i tu no em dius res, doncs seguirem amb la tendència, no passa res. Però el que sí que això demostra és que aquesta metodologia que hem agafat, que la documentació ens ho dongueu 6 dies abans, per molt que tinguem molt bones idees, és impossible fer-les encabir. Perquè ara imagineu-vos que la proposta que jo us he fet és boníssima, és impossible que en 2 dies tinguem un condicionat, tinguem una empresa d'auditoria i ho tinguem tot clar. Per tant, seria millor, però això ja és un mantra que portem repetint molts anys, que ho féssim amb una mica més de temps, perquè els 250.000 euros que fem en millores de sostenibilitat són 250.000 euros el primer any. Potser si ho posem a debat, és millor fer només 100.000 euros sostinguts durant 5 anys. I en 5 anys tenim 500.000, perquè és que vosaltres ara ja esteu deixant la porta oberta a que el primer any es gastem 250 i ja no hem de millorar res més. I estem al 100% de benefici. Bueno, jo és com ho entenc, és 250 el primer any. Si a lo millor ho posem a debat, podem treure altres conclusions, perquè és que jo no acabem d'entendre com no podeu veure que la suma de totes les intel·ligències acaba fent una intel·ligència col·lectiva que surti, que tot surti millor. Però amb aquests timings és impossible, ni que sigui una idea magistral, és que és impossible. És impossible fer-la encabir.
Sí, Albert Pons.
Sí, la meva intervenció és una continuïtat de la meva intervenció anterior, és a dir, abans, perquè és prorrogable d'un any a un altre, doncs no ho debatem, i aquí que és un contracte de 5 anys, doncs tampoc ho debatem, perquè directament apostem per un model de gestió d'un servei com és l'enllumenat públic, també privatitzat. Jo em penso que... En fi, amb una determinada previsió de quan els contractes van acabant, que seria possible, a la llum d'unes noves concessions, doncs fer estudis previs que realment ens justifiquin que és molt més viable fer-ho de manera externalitzada que no interna.
Moltes gràcies. Robert?
Sí. Bueno, començant pel grup d'Esquerra, aquest contracte l'hem dividit en 4 parts que s'explica molt bé aquí en el plec. Hi ha una part que és la de manteniment, que és la que es cobra, l'empresa ens cobra o oferta pel punt de llum pels punts de llum que hi ha a l'escala. Després hi ha un altre bloc que és d'inversions, que és el mateix que hi havia en l'antic contracte, i ara hi hem afegit 2 més, que és l'enllumenat de Nadal, que això ho teníem per a part, i aquest bloc de manteniment d'altres, que són avaries que puguin haver-hi, que no en té la culpa l'empresa que fa la concessió, que es pagaven d'altres partides, que també s'afegeixen aquí. Dintre de les inversions, que són de 250.000 euros, els hem de fer el primer any per amortitzar-los durant la durada dels 5 anys de contracte, però estem parlant que són 50.000 euros anuals durant 5 anys, passa que els fem el primer any. Però en aquest cas encara és millor perquè tu te'ls gastes, els inverteixes, i el retorn, la inversió que tenim programada, 250.000 euros, amb el càlcul que hem fet, entre 4 o 5 anys ja està amortitzada. Per tant, aquí es fan una sèrie d'inversions que la majoria són canviar punts, làmpades de vapor de sodi a LED, i dintre d'aquestes inversions també hi ha, aquí sota, a la descripció total dels 250.000 euros, hi ha equips de telegestió 17. Això són uns equips de telegestió que cada equip val 1.000 euros, que el principal problema que hi ha és que quan hi ha aquestes apagades de llum, que no ve de tall de subministrament, sinó ve de varia del quadre, aquí dins el pol hi ha alguns quadres que estan soterrats, alguns no, i com plou, ja ho hem explicat algun cop, és com pateixen més. Amb aquests equips de telegestió, primer permet que es pot regular i nosaltres podem saber com ho hem de fer per intentar estalviar el màxim energia amb els reguladors de flux o amb el que gasten, i això ho fem, però a més hi ha una aplicació que des del mòbil, des de l'ordinador, en cas que hi hagi una avaria, salta directament a la centraleta de l'empresa que tingui la concessió o en el mòbil que tingui el que està de guàrdia. Per tant, ja no ha de passar això que ha de trucar el ciutadà a la policia o avisar el que sigui perquè ho reparin. Per tant, que nosaltres n'hem posat 17, i en els quadres que veiem més conflictius o que hi ha més avaries s'instal·laran aquests equips de telegestió que permetrà ser més eficaços. però anant una mica amb el tema de la inversió, que és el que preocupa més, nosaltres ara invertirem 250.000 euros amb eficiència energètica, i com he explicat, en 4 o 5 anys l'inversió estarà amortitzada. Recordar una mica que si dels punts que aquest equip de govern ha fet més bandera aquests últims anys, un pot ser tranquil·lament l'estalvi energètic que hem explicat. Jo aquí tenia les dades i nosaltres venim de l'any 2009 de pagar una factura d'enllumenat públic de 460.000 euros. Vam invertir una quantitat semblant, una mica més, que es va amortitzar, també vam explicar, en 5 anys. Automàticament la factura va passar, no va ser a la meitat, però 250-300.000 euros, perquè els últims pressupostos eren de 305, 310 i 320. Nosaltres ara amb aquesta previsió que fem és que quasi l'estalvi, la inversió que farem, també l'estarem amortitzant. Per tant, el funcionament d'intentar invertir aquests diners el primer any és justificat perquè amb els 4 o 5 anys que venen s'amortitzen i ja es paguen. Després, el tema de les sancions, home, jo ens vam trobar el cap de setmana i vam estar parlant, jo també ho puc girar al revés. Aquest plec de clàusules, els tècnics i els serveis jurídics hi porten moltes setmanes treballant. La idea, jo ja m'ho vas explicar, pot ser bona. Amb un ajuntament que es fa, o amb dos, la majoria no. Però jo també penso que un cop vam fer la informativa el divendres al matí i el dilluns 20 ple enviar un correu amb una cosa que porta un treball de mesos o de setmanes, jo t'ho giro del revés. Això es pot dir molt més abans i es pot estudiar. Jo també avui m'ho he mirat amb els serveis jurídics, és impossible introduir això. Però, com que la idea... Sí, bueno, però jo enviar un correu i un dia abans. Home, això es pot dir molt abans, també, si hi ha una proposta d'aquestes. És impossible canviar-ho. El divendres al matí, vent-hi el ple el dilluns. Però tot i així, jo parlant amb els serveis jurídics i amb els tècnics, amb els serveis jurídics i amb els tècnics, si un ciutadà està descontent o no funciona, la veria en vez d'un dia s'arregla amb dos o en tres, ell pot passar la informació aquí a l'Ajuntament, que ja es fa, i després des d'aquí el tècnic competent pot decidir si sanciona o no sanciona a l'empresa. Per tant, que es pot aplicar igualment això que explicaves. Simplement que és molt difícil, s'ha de tenir molt ben preparat perquè el ciutadà pugui passar la informació al tècnic perquè el tècnic sancioni. Però bueno, jo em sembla que explicant una mica amb la pregunta que feia Esquerra com s'ha dividit una mica i sobretot amb el tema inversions i amb el tema d'intentar amb aquests 17 equips de telegestió solucionar el problema o part del problema que hi ha amb les apagades i amb el tema de les inversions i de la proposta de gent per l'escala, jo no he contestat el correu perquè el parlar directament amb el regidor i explicar-li entenc que es donava per contestat el correu.
Sí, comentari.
Entenc que els 17 aparells aquests el que fan és detectar l'avaria abans i, per tant, intentar solucionar-la abans, però no eviten l'avaria. És a dir, em refereixo, com és possible, perquè ara no està plovent. Ja sé que és molt pesada, però és que no ho entenc, deu ser un tema de desconeixement, segurament. Però ara no està plovent, els talls de llum hi són igualment, i entenc que això farà que es pugui solucionar el problema abans i que no estiguin 4 o 5 o 6 o 8 hores, no ho sé, perquè al meu carrer no passa, per sort, les avaries, però al final no hi ha una inversió, entenc, en xarxa de subministrament, és un tema de detecció. Sí, val.
Així és. Abans, d'una manera, perdonar per tancat el tema, contestant al regidor Carles Carlà. Home, un correu que s'envia, i ho dic amb tot el bon rotllo, perquè aquesta és la realitat, ja que parles de correus, s'envia un correu el divendres i avui són dilluns. Home, que se'ns acusi de falta de diligència quan, a més, el regidor ha parlat personalment amb tu. Jo entenc que és elevar a categoria una cosa que és absolutament anecdòtica, veient el context. Estem parlant d'un dia, al cap de setmana, i amb una conversa amb el regidor. Si parlem de correus i de diligència, jo crec que ha de ser bidireccional com a mínim. Per tant, el mateix que se'ns exigeix a nosaltres, en unes condicions, doncs que jo ja he contestat i ja he contestat el regidor, estem parlant de divendres a dilluns, amb conversa amb el regidor, estaria bé que se l'apliqués a l'oposició també. I això ho faig extensiu a tothom. El que es doni per al·ludit, doncs perfecte, i el que no, doncs probablement ho fa bé. Però en tot cas, des del que el dia us puc assegurar que enviem desenes de correus al cap de l'any i se'n contesten ben pocs, Carles. Jo no sé quants contestes tu, concretament, que m'acuses a mi i en Robert de no haver contestat un correu amb aquestes circumstàncies. Però jo puc assegurar, si vols, el dia que vulguis en parlem, i jo m'agradaria que ho féssim amb tot el bon rotllo possible, perquè no tinc ganes de polemitzar amb això, no ho he dit mai públicament, però home, a nosaltres ens molesta enormement i no ho fem públic, que s'envien correus i no se'n contesta ni un, quan això fa anar molt malament la gestió de l'alcaldia. No ho fem, és exactament això.
Víctor,
és exactament això.
Víctor, sisplau, jo saps que mai faig rèpliques perquè penso que el ple no és el lloc on hem de fer debat, però si tu m'estàs comparant una aportació per un conveni a 5 anys en què em convidis el dissabte al folí i no el contesti, si això està en el mateix nivell, no ho sé, no ho sé.
en tot cas, no, no, els correus...
Sí, és exactament el mateix. Si em demanes que contesti tots els emails de les, vegades que ens conviden, no pateixis que contestaré, però en absolut estan al mateix nivell.
Bueno, no entrarem en polèmica, no estem, no estem parlant...
I mai opino, però és que...
No estem parlant de correus per invitar actes culturals, estem parlant de correus de tot tipus, t'ho puc assegurar. Per tant, jo sí que us demano que reviseu el correu i el contesteu. En aquest cas, s'ha contestat, a més, personalment, i estem parlant de... En tot cas, la casualitat o no, però la qüestió és que això se'n va parlar i estem parlant de divendres a dilluns. Per tant, si d'això en voleu fer una categoria, doncs ho podeu fer. Però el que sí que és categoria és que els correus que s'envien des del dia no es contesten la major part i no estem parlant de qüestions menors. En moltes ocasions no són qüestions menors, Carles. Per tant, t'asseguro que això és així i ho sabeu perfectament. Però, insisteixo, amb tot el bon rotllo possible i sense ganes de polemitzar més enllà del comentari que ve a col·lació del teu. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Vots en contra? Dos vots en contra.
I bé, doncs, amb aquest punt, amb aquestes aprovacions, s'acabaven els punts de contingut de l'última sessió plenària de caràcter ordinari d'aquest any 2019. Ens queda només l'apartat de precs i preguntes, l'escoltarem en un tercer tall de ple demà a aquesta mateixa hora. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.